De 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
A què t'agrada la bona música? Doncs has d'escoltar Redwood Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a 2:15 de la nit per el Prat.digital/ràdio. The blues is all right.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres, de 8 a 9 del vespre, amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
Cada sábado, en el Prat Ràdio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6. Todos los sábados con Juan López.
T'agrada aquesta cançó? Doncs escolta La Caixa Negra.
Però digues alguna cosa més, no?
No sé, què?
Però no sé, quan?
Els divendres.
A quina hora?
A les 9.
On?
Al Prat Ràdio.
Vale, i ara digue-ho tot junt.
Si t'agrada aquesta cançó, escolta La Caixa Negra els divendres a les 9 al Prat Ràdio, vale?
Ai, senyor, és que se t'ha de dir tot, eh?
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Dale paso a tus emociones. Escucha mate, tango y folclore. Música de la cordillera y del Río de la Plata. Caminemos juntos. Todos los miércoles de 15 a 16 horas en el Prat Radio.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de... Burning all those candles and staying
up through the night. We make reservations for... Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Tenim minuts per sobre de les 10 del matí. Avui us hem explicat a la portada del programa que teníem un programa molt adolescent perquè tenim visites de les millors alumnes del Prat, tant amb els treballs de recerca com també amb el concurs Tinta Blava, que ja sabeu que és un concurs literari específicament pensat també pel jovent de la ciutat. Avui ens acompanya el seu president, el Jesús García. Què tal, Jesús? Com va?
Hola, bon dia, Isa.
Com estàs?
Bé, molt bé. Després d'haver acabat
a l'acte més important de l'any per Tinta Blava i suposo que també per moltes de les estudiantes i estudiants del Prat, molt feliç, molt content.
Explica'ns com ha anat aquest concurs, perquè et vam convidar a l'inici i encara doncs, no se sabia ben bé com aniria.
Clar, a més per mi, com saps, era el primer concurs com a president, havia estat doncs, de membre de la Junta i de jurat. I aquesta vegada pues, havia de preparar-ho i havia de fer-ho d'alguna manera pues, bueno, que jo quedés satisfet i les persones que han participat també. Havíem tingut una baixada de participació degut a la pandèmia. Bé, això ho justifica.
Normal, no?
Ara ja, per primera vegada aquest any, estem a un nivell prepandèmia. Han participat 105 treballs i bueno, ha sigut una feina, el jurat ha tingut que decidir fer-ho perquè sempre és molt difícil, donat que el nivell és molt bo. I clar, uns han de guanyar i altres no.
Clar.
Jo si vols te dir que, per exemple, el que més ens ha estranyat, no? Perquè més o menys sempre ho veiem, però jo ara ho he mesurat, la participació ha estat al 73-80 de Nolles i al 82% de Nolles i al 18% de Nois. I totes les noies han guanyat, totes.
Doncs veiem que les noies volen escriure, volen compartir també tots aquests relats, els seus poemes. Teniu per cada categoria quina és la que ha triomfat més, on s'han
presentat
més? Participació,
també participació. Mira, per nivells ha sigut microrelats, és el 40%. I tu diries, esclar, és el 40% perquè s'escriu molt més ràpid i molt més bé. En poemes, una sorpresa per mi, 31-40%. I després, el social i solidari, 28-60. Ja veus que n'hi ha una cosa que és l'accepció a escriure, com és la poesia, que potser s'ha de tenir una afició, el microrelat, que és, diguem-ho així, el més fàcil a priori, i després el social i solidari, que és més dens, les noies que ho escriuen. Bueno, moltes han participat en dos i
sí,
en tres.
Sí, ara els hi preguntarem
saps que
també.
Un treball per cada secció poden fer, un per cada. I jo crec que això es nota. Ara, també te puc dir una cosa, sense menysprear la poesia ni el microrelat, que la gent pensa que escriure curt és fàcil,
sí.
Però jo us ho puc dir, que escriure curt i plasmar una idea en 10 línies com a mínim, no és fàcil.
No, gens.
Són molt madures, aquestes noies, molt madures, molt profundes, i jo, que m'he tingut que mamar tots els treballs per fer les pliques, classificació, separar, he quedat molt sorprès.
Com ha anat la tasca del jurat? Perquè sempre parlem una miqueta de com van les deliberacions prèvies.
Jo estic molt satisfet amb el jurat, són gent que està molt preparada, que porta molts anys fent-lo. Aquesta vegada, per primera vegada, el Vicenç Tierra, que era el secretari, ha volgut ser jurat de poesia, també ha entrat el Marc Garcia, que també és de la Junta, ha entrat també, i jo he sortit, i jo tinc molta confiança, treballen molt, no es fa en 10 minuts, sinó 2-3 hores, per acabar de posar-se d'acord després de que una setmana sencera, jo quan rebo els treballs, els poso només un títol i un número de referència, i els van mirant, analitzant, i quan es presenten, discuteixen. I los de, per exemple, relat social i solidari, a més els agrada posar un comentari de per què han estriat, que elles ahir ho van sentir, que l'Alícia, la presentadora, ho feia, justificant per què han agafat aquest i no un altre, no? Jo tinc molta confiança en ells, són gent que val molt.
Vinga, doncs anem a conèixer les protagonistes en aquest cas. Comencem per l'apartat dels relats solidaris i socials, coneixent la Montse Espinal amb Cicatrices d'un Pueblo. Tu has estat el primer premi. Què tal? Enhorabona.
Gràcies.
Explica'ns, com et va arribar aquesta proposta de poder-te presentar el concurs literari? Ja el coneixies, t'ho van dir, des del professorat?
Doncs sí, bueno, vaig conèixer el concurs l'any passat perquè la nostra professora de castellà doncs, sempre promociona el concurs i fica cartells a l'institut i tal. I sí que el coneixia, però no vaig voler presentar-me l'any passat. Bueno, de fet, no vaig poder perquè va coincidir amb exàmens, llavors no va donar-me temps. Però aquest any sí que vaig decidir participar i bueno, doncs n'hi ha hagut sort.
Tenies clar, Clara, la temàtica o vas començar per escriure justament encara d'aquest concurs?
No, ja vaig començar a escriure pel concurs, de fet, sí. I tenia l'esperança de guanyar, doncs sí, he guanyat. Però sí que em va costar bastant fer el relat.
Sí?
Vaig començar amb una altra idea, però després vaig canviar d'opinió. O sigui, sempre centrada cap a la guerra, però vaig començar amb uns personatges que eren persones i tractava d'un noi. El que passa és que després l'idea no va agradar-me perquè em va semblar una mica més típic i ho vaig canviar i vaig decidir fer-ho centrant-me en la ciutat. I sí, ho vaig fer així.
O sigui, la protagonista és la ciutat, en aquest
sí,
cas.
Sí,
en quina
sí.
ciutat està inspirat?
En la que tu vulguis.
Ah, perfecte.
Sí, això també ho vaig pensar. No volia que fos una ciutat ja marcada, perquè n'hi ha molts països que estan patint una guerra. Llavors vaig decidir no ficar una en específic.
Quines eren les característiques que havien de complir per relats socials i solidaris?
Doncs havia de tractar un tema solidari, havia de tenir bueno, un límit de caràcters com a tots els apartats. I...
Però era llarg, no, aquí?
Us ho recordo, entre 3.000 i 5.000.
Sí,
sí. I algunes s'han passat i no poden entrar. O sigui que per el proper any, sisplau, totes les que participeu, mireu bé les bases.
Per tant, tu vas complir aquestes característiques i no sé si ho vas remirar molt un cop ja tenies, per exemple, decidit aquest canvi que vas fer, si ho vas compartir amb companys, amb la gent de la família.
Bueno, primer ho va corregir la meva professora de castellà, la Margarita, i sí, va dir-me que li va agradar molt, llavors el vaig presentar i bueno, ja està.
Estàs contenta amb el premi?
Sí, sí, bastant.
Doncs déu-n'hi-do, perquè els premis també estan prou bé, són 150 euros en un xec regal, un sopar de degustació per dues persones al gastrobar i també un llibre i dos anys d'inscripció gratuïta com a escriptora tinta blava, que no sé si en endavant t'agradaria poder participar també
sí,
o escriure
sí que
alguna cosa, perquè aquí hem tingut gent que va començar gràcies a aquest concurs i que després són autores ja locals.
O sigui, no, tant com ser escriptora com a treball, no, però sí que m'agradaria en algun moment de la meva vida doncs, escriure un llibre, una història o alguna cosa, i sí, 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 sí que m'agradaria, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies també per compartir-ho amb nosaltres i enhorabona. Tornem a saludar la Martina Romero i ella va ser doncs, guardonada amb el segon premi amb Última Carrera. Què tal, Martina? Bon dia de nou. Avui has fet el matí a la ràdio, eh?
Sí, sí, està bé.
Explica'ns, com vas decidir presentar-te en aquest concurs literari?
Doncs, bueno, el tema em va costar una mica perquè l'any passat ja em vaig presentar al Tinta Blava i ja vaig tractar tema feminisme,
també va ser en el relat social i solidari.
Sí, sí, sí. I ja vaig tractar aquest tema i llavors m'havia plantejat doncs, parlar... Bueno, la meva primera idea era parlar del col·lectiu LGTB i tal, i tenia unes altres idees, però llavors, no sé, va sorgir aquest relat a partir de bueno, la típica frase que et diuen moltes vegades, bueno, que no té, que a priori no té res a veure amb el relat, que dius, és que has d'aprofitar aquesta ocasió perquè no tothom, o sigui, qualsevol persona podria estar aquí, no? Aquesta frase que et diuen de vegades, com, sí aprofita. Llavors vaig pensar, ostres, es pot com fer un paral·lelisme en què, sí, qualsevol podria estar en aquesta situació, no? Perquè normalment el que passa és que en el tema de l'assetjament sexual, sobretot, que no és com... moltes persones creuen que això passa perquè les dones van provocant o van buscant aquesta situació, van, no sé, el típic que diuen, no?
Sí,
que vas provocant.
La culpabilització.
Sí, 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 que fiquen la culpa a la víctima. I no és així, és una cosa que li pot passar a qualsevol persona. I és la frase amb la qual tanco el relat, que dius, és que qualsevol noia podria estar aquí, podria ser la teva germana o la teva cosina o la teva millor amiga, i estàs tu.
I no sempre s'arriba
a
la
meta. I no sempre s'arriba a la meta, sí. El que faig és establir un paral·lelisme, com vulguis dir, entre una carrera d'atletisme, que és l'esport que practica la protagonista, i una nit en la qual ha de fugir d'uns nois que l'estan perseguint.
Per què t'ha continuat interessant presentar-te al concurs quan ja hi vas participar l'any passat? T'ha agradat l'experiència de, doncs això, de tenir un jurat a darrere que puguin avaluar com són els teus escrits, de poder posar focus en un tema que a tu t'interessa i que creus que és interessant també que es tracti? Què és el que t'agrada?
Tot, en realitat, no sé, sempre m'ha agradat molt tot el tema de la literatura i fa uns anys doncs, també vaig començar a interessar-me per escriure i no sé, és que el Tinta Blava és un concurs que està molt bé i l'any passat ja, bueno, vaig provar, és el tercer any que participo, però a quart de l'ESO no vaig guanyar res i vaig dir, doncs, torno a provar. I com que l'any passat vaig guanyar, doncs, volia tornar a provar.
Perfecte. Per tant, veiem aquí ja gairebé fans, no?, del concurs.
Et deixaré que te passaré els treballs perquè ho
perfecte, miris. Perfecte, perfecte. Aquí tenim perquè... també una companya, una estudiant en pràctiques, que en el seu dia va guanyar el concurs Tinta Blava i ara sí, està aquí amb nosaltres també compartint. Per tant, és que és un concurs que marquen endavant, hem tingut autores que continuen. No sé si tu, Martina, vols continuar també escrivint.
Sí, m'agradaria continuar escrivint, però no com a... no com a carrera, però sí, no sé, sí, continuar escrivint.
Aquest format de relat, però que vagi una mica més enllà i que posi sobre la taula temes que a tu t'interessen, són segurament els que continuaràs explorant o t'agradaria provar altres coses?
Bueno, és que temes solidaris, tal, m'agrada molt escriure aquests temes, però no sé, a veure, és que jo llegeixo molt i sobretot llegeixo fantasia, llavors no sé si... potser en un futur escric una mica més de fantasia, però m'agrada que tot tingui un transfons així solidari.
No t'has de tancar, tampoc. Doncs Martina, gràcies també per compartir la teva experiència. I anem a conèixer la Marta Asensio, que en aquest cas es va presentar també a Relats Solidaris i Socials amb Lena i Demian. Què tal, com va?
Molt bé.
Tu et vas presentar també en una altra categoria. Primer comencem per aquesta part del relat social i solidari. Era la primera vegada que t'hi presentaves al concurs?
No, jo em vaig presentar per primera vegada el 2021 i vaig quedar primera. I l'any passat em vaig presentar també, no vaig guanyar res, però a mi m'agrada molt escriure i em va semblar molt bona idea el concurs. I sobretot estant a l'institut i amb tan poc temps lliure, és clar, com una excusa per escriure més i estimula molt. És una excusa que està molt bé.
És una excusa per escriure fora una mica de l'obligació, sí, no? Sí, perquè sí, és veritat que després, quan es converteix en una obligació escriure per oci o per gaudi, costa treure el temps. I en aquest cas tu ho has viscut com una via d'escapament, no?
Sí. Bueno, els altres anys ho vaig fer per lliure. Aquest any... el meu relat solidari que va guanyar no el vaig escriure pel concurs, eren uns deures i
vas aprofitar.
Vaig aprofitar i el vaig presentar.
Uh-huh. I de fet has estat reconeguda amb aquest tercer premi. De què va el teu relat?
És un relat epistolar, és una carta que escriu una dona que ha fugit d'Ucraïna amb el seu fill petit i li escriu una carta a la seva mare i li explica les penúries, la història de com està a un nou lloc. En aquest cas és una noia que ve al Prat i explica com està el Prat, les seves companyes de pis, com li va el nen, que és feliç i tot el que troba a faltar. Té el seu marit a la guerra, té la seva mare a Ucraïna, que no ha volgut fugir perquè és la seva casa i això és una mica...
Per tant, és d'actualitat.
Imagina't, jo pensava que realment era una noia que havia vingut i que havia fet el relat. Vull dir, pel nom vaig veure que no podia ser, però és que està prou ben fotografiada la realitat paral·lela, en aquest cas, no?
Com et vas inspirar? Suposo que una mica, no?, veient el que estàvem vivint.
Sí, bé, el tema de la guerra d'Ucraïna és és un tema que s'ha estat parlant molt a classe, a història, a creació clar, literària, l'hem estat parlant molt i a les notícies i a tot arreu. I la meva professora ens va demanar que escrivíssim un relat epistolar i vaig, no sé d'on va sortir. Perquè
va sortir sol,
em
no?
va sortir...
fer un nexe. Tu també et vas presentar, en aquest cas, a l'àmbit de poesia.
Sí, vaig escriure una poesia sobre... les dones de l'Iran, bueno, és sobre la lluita feminista en general, però en aquest cas hi ha un vers que es refereix a les dones de l'Iran, que no estan passant un bon temps, això ho sabem tots, i bueno, em va semblar molt, molt dur i ho vaig voler plantejar, perquè el feminisme és com una lluita que sembla que no acabarà mai. I em sembla molt frustrant i ho vaig voler plantejar.
Almenys has pogut fer d'aquesta ràbia que a totes també ens envaeix en algun moment de la vida i de la lluita, has pogut fer una part artística, no? Sí. Mitjançant la poesia. Per tant, també et serveix, no?, com aquesta via d'escapament que dèiem abans i com aquesta part de poder vincular certes frustracions que són el que comporta la vida adulta moltes vegades i la lluita, no?, pels drets socials. Moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. Hem de fer el relleu i que s'asseguin les companyes que han presentat també la resta de poemes, i mentrestant coneixerem la Nerea Talavera, que ella s'ha presentat, en aquest cas, amb microrelats sense cap esperança. Nerea, què tal?
Sí.
Benvinguda.
Molt bé,
com
gràcies.
Estàs?
Molt bé.
Explica'ns, com és això de fer un microrelat? És difícil o no?
Bueno, la veritat és que, bueno, jo normalment no acostumo a escriure molt, però el meu professor em va plantejar aquest concurs i vaig participar, i realment vaig escriure el que em va sorgir. Com, no sé, vaig començar a escriure i, de fet, ho vaig fer més llarg del que era, i vaig tenir que... vaig haver de treure paraules i frases, i va ser difícil perquè, no sé, volia que la meva idea no s'eliminés del tot, per així dir-ho.
O sigui que, clar, tu primer vas desenvolupar una idea, no?, i després vas dir, ostres, l'he de començar a retallar perquè si no no compleix les normes. Això és així, però bueno,
així.
Al final té unes bases. Deixa,
tristament, si passes, no pots accedir o optar un premi, no?, perquè si no seria... S'ha de tenir una base i,
clar, sí, sí.
I acceptar-ho.
També,
o sigui,
sí,
molt ben fet, tu vas llegir.
Sí, sí.
I llavors, clar, li vas haver de donar una volta, no?, perquè tingués aquest sentit que tu volies transmetre en un inici.
Sí, sí, i la veritat és que també una amiga meva em va ajudar a treure frases sense que el text eliminés el sentit.
Clar.
Que tingués sentit i que no s'eliminés la meva idea i tot això.
Quina era la teva idea principal del microrelat?
Bueno, a mi sempre m'agrada escriure més a lo abstract, per així dir-ho, perquè la gent com que no s'imagineix una idea en concret o en específic, sinó que imagineix el que vol.
Per tant, tu jugues una mica a no fer una història concreta, sinó a deixar-nos portar i que cadascú s'imagina el que vulgui.
Sí, esclar, sí, sí.
T'esperaves guanyar?
No. No, perquè era com la típica tasca que et dona el teu professor, i jo vaig participar fent-ho el millor possible, clar, i no m'esperava gens ganar.
Però t'ha guanyat, no? T'ha agradat guanyar.
Sí, sí, m'ha agradat molt.
Clar, clar.
Sí, sí.
Et presentaràs a l'endavant o no?
Potser sí, jo crec que sí. M'ha agradat molt, la veritat.
I això de fer microrelats, què? Faràs més?
Sí, potser sí, jo crec que sí.
Doncs moltíssimes gràcies també per explicar-nos la teva experiència.
Sí.
Saludem la Carolina Beltrán amb el seu microrelat "I ara què faig?". Què tal?
Bé.
Explica'ns per què et vas decidir també a participar en aquest concurs.
Doncs perquè el meu professor de català ens va ficar una feina que era de fer un text per provar allò del tinta blava i tal, i si estava bé ens deia que ho presentéssim, que no perdíem res. Aleshores...
Sí, t'ho va dir com una prova, que no perds res, no?
Sí.
No passa res, explica'ns alguna
cosa. Sí, i doncs jo vaig provar i ho vaig presentar, no tenia la intenció de guanyar ni res, tampoc. I em va venir un dia i em va dir que ho vaig guanyar.
Tu vas haver de retallar o ja ho vas crear d'un inici així?
Ho vaig crear i més o menys estava amb els caràcters que es necessitava, però em sobraven una mica i ho vaig haver de retallar una mica, però no vaig canviar quasi res.
Quina és la teva temàtica del microrelat?
Jo el que... Bueno, va ser que em vaig centrar com en una en diverses situacions, de moments com em sentia, i em vaig centrar en aquells moments de què és el que sentia, com em sentia, i ho vaig escriure.
Per tant, ho vas encarar des dels sentiments.
Sí.
Aplicat a diferents situacions, no?
Sí, em vaig centrar... Vaig ficar diverses situacions i vaig decidir-me per una i em vaig centrar en com em vaig sentir en aquell moment.
Continuaràs escrivint també en aquest format o no?
Sí, potser sí, però no en plan no a lo professional, sinó a lo més per mi i guardar-m'ho jo per mi ja.
Doncs moltes gràcies també per compartir-nos la teva experiència, Carolina. I acabem aquest bloc parlant amb la Ainhoa Ramos i amb el tercer premi, que és Ego. Què tal?
Hola, molt bé.
Benvinguda.
Gràcies.
Com va ser per tu presentar-te aquest concurs?
Doncs, mira, jo com vaig guanyar també l'any passat a microrelats també...
Tu ja tenies experiència.
Exacte, ja, però estava nerviosa igualment, eh? Això no t'acostumbres mai, jo crec. I, bueno, vaig començar pràcticament igual que la Carolina, Carolina, et dius, no? Vale, mm-hmm. Perdó. I el meu professor de català va presentar això com com deures,
sí,
entre tal, i vaig dir, bueno, va coincidir que jo estava passant un mal moment i ho vaig plasmar en un microrelat i va haver la coincidència que vaig guanyar i doncs vaig dir, ostres, si escric i al meu professor l'ha agradat, a la meva família l'ha agradat, hi ha gent que l'ha agradat el que faig, això et motiva a continuar, no? Així doncs vaig dir, doncs em presento aquest any també i doncs he tornat a guanyar, en aquest cas el tercer premi, però la veritat que estic motivada també i estic molt agraïda d'aquest concurs que ens dona aquesta oportunitat als joves que volem